9 i 18 minuts del matí a la sintonia de Cugat.cat, una tertúlia al Gall del Monestir, avui marcada per l'inici de l'any 2014. És el primer divendres d'aquest any que hem estrenat fa molt pocs dies i per això volem saludar i donar la benvinguda en aquest estudi Ramon Bernils, a l'Eduard Gené, molt bon dia, bon any.
Bon dia i bon any per tothom.
I al Víctor Alexandre, molt bon dia també.
Hola, bon dia.
Ells ens acompanyen els divendres per comentar aspectes de l'actualitat local, de l'actualitat general, i tot sembla indicar que encetarem un 2014 que per diversos motius té almenys possibilitats de ser un any històric. A Catalunya és, o hauria de ser, ja ho veurem, l'any de la consulta convocada pel 9 de novembre i l'any, si ens creiem els missatges oficials, de l'inici de la recuperació econòmica. A Sant Cugat serà l'últim any complet del mandat de Mercè Conesa abans de les properes municipals, el maig del 2015. I es començaran, suposem, a visualitzar alguns projectes i activar-se les maquinàries electorals dels partits en un escenari local que, segons algunes previsions, podria canviar sensiblement amb el retorn amb força d'Esquerra al consistori i potser també amb l'entrada de Ciutadans. Ja ho veurem. I per cert, que 2014 serà també any electoral perquè el 25 de maig votarem la composició del Parlament Europeu en una votació que per primera vegada servirà també per elegir el president de la Comissió, que és el veritable govern comunitari. Són algunes de les coses que ens depara aquest 2014 que tot just hem encetat i m'agradaria, per escalfar a la banda, abans de començar a tacar temes, doncs demanar-los per vostès aquest 2014 quin serà el tema que serà més destacat, tant a nivell general de Catalunya o del nostre entorn proper com també a Sant Cugat, on tenim un any ja gairebé preelectoral. Eduard.
Home, escalfat, vull dir que, escolta'm, tindríem necessitat de potser una hora i mitja tranquil·lament de tertúlia, això sí que després després anar menjant, picant alguna coseta.
Per no defallir, bàsicament.
Exactament. Bé, a veure, anem ràpids. Jo diria que a Sant Cugat, ara pararé jo en el sentit de quin és, dins l'àmbit que més o menys em moc, no? Jo penso que aquest any que ha acabat hi ha hagut un ple de l'Ajuntament, una aprovació unànim del tema Teatre de la Unió, que penso que, òbviament, el 2014 això s'ha de desenvolupar i com a conseqüència ha de tindre moviment perquè el 2015 sigui un fet real.
També recordem als oients, Eduard, què vol dir això. És una operació, un acord entre l'entitat centenària, la Unió i l'Ajuntament, pel qual podrà haver-hi un ús públic de l'entitat parcial, però es podrà incloure en les programacions públiques i fer servir el teatre o les dependències de l'entitat per usos culturals, i a canvi hi ha una operació de rescat econòmic financer de l'entitat que estava patint problemes per un endeutament.
I aquest teatre entrarà dins de la xarxa d'espais públics i, per tant, per una banda es salvarà l'espai i per altra banda s'incrementarà la dotació que pugui tenir l'Ajuntament per aquest tipus d'actuacions.
Aquest tema, que estava adormit i estava en una negociació, semblava molt complexa des de fa una pila d'anys, tu recordes perfectament, sí, Eduard, és un dels èxits que s'apuntarà a Mercè Conesa quan acabi el seu període en aquest mandat i es presenti, suposem, a la reelecció.
Jo penso que és una actuació, en aquest cas, bona, i per tant podem qualificar-la d'èxit. I no oblidem que hi ha un equip darrere que ho ha aconseguit, una sèrie de persones, després hi ha noms i cognoms, que són els que han arreglat aquest tema des de l'Ajuntament i des de la Unió. És a dir, això fa 2 anys que ja es va intentar, o fa 3 que es va intentar, es veia com impossible, i avui està clar que això és possible i jo penso que tirarà endavant. Això, per mi, continuant amb aquest any 2014, hi haurà també, espero que sigui abans de la primavera, doncs la presentació del nou Pla de Cultura. Dic nou Pla de Cultura, i amb això no estic dient que sigui un pla que anuli o que deixi de banda l'anterior, sinó que aquest Pla de Cultura que s'està redactant des del Consell de Cultura el que està fent és precisament reduir els objectius, uns objectius molt, que eren molt nombrosos per una banda i potser excessius, o sense potser, per fer un tipus de pla molt més reduït en el text i sobretot marcar uns eixos de funcionament, de comportament, de projecció i de futur en quant al pla de cultura. O sigui, aquests dos elements que dic des del meu vessant.
Ens aturem en els temes locals de moment. Víctor, què ens espera l'any 2014 en la teva opinió a escala santcugatenca?
A Sant Cugatenca.
Sí, comencem per aquí, abans d'anar als temes nacionals.
No, home, com el meu àmbit és el mateix, que és el de l'Eduard, el de la cultura, perquè hi ha altres àmbits en els quals jo, el tema econòmic, tot això, no puc, tampoc hi el, no és el meu tema. Jo crec que, en aquest cas, el tema de la Unió, que és més important del que sembla, el paper de l'alcaldessa ha estat decisiu, absolutament decisiu. És a dir, com ell diu, realment... sense la vinentesa de les dues parts i les persones que hi han intervingut, però el paper ha estat determinant per part de l'alcaldessa en el sentit de dir, això ho vull resolt, això s'ha de resoldre, no pot ser de cap de les maneres, que no, o sigui, no pot acabar malament de cap de les maneres, no? I gràcies a aquesta voluntat, que és una ordre en definitiva, doncs l'acord avui dia és una realitat. Si no hagués estat així, amb un alcalde més dubitatiu o més passotista en aquesta qüestió, jo crec que potser estaríem gairebé doncs, cantant les absoltes d'una unió amb l'aigua al coll. És vital per la Unió tenir aquesta continuïtat, però és vital també per la ciutat i pel municipi tenir una sala amb veritables condicions, no el que és ara, que és gairebé una heroïcitat fer-hi teatre realment, ateses les infraestructures. És vital tenir una sala, sigui la bé o el que sigui, li vulguin dir com li diguin, però un municipi amb l'activitat cultural que té Sant Cugat, hem de ser realistes, i té dèficits culturals molt greus en qüestió de sales, perquè tenim un majestuós teatre auditori, que ja el voldrien tenir en molts altres llocs, però en realitat ja està ple de poblacions molt petites, infinitament més petites que Sant Cugat, que tenen unes sales realment esplèndides. I Sant Cugat, no, atesa la seva dimensió, no pot tenir només un teatre auditori emblemàtic, sinó que ha de tenir sales esplèndides en altres districtes, esplèndides, no no sé com dir-ne, de la sala, per exemple, del Casal de Cultura de Valldoreix o de les coses que es fan a la Casa de Cultura de Sant Cugat, que es fan amb molt bona fe i molt bona intenció, però allò no és un teatre i no reuneix les condicions per fer-hi teatre encara que s'hi faci. Necessitem sales, B's i C's, i diguem-li com vulgui. I això sí que se li demanaria, doncs, jo seria molt, 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 molt incisiu amb això, en demanar a l'Ajuntament que no ho abandoni ni que ho alenteixi. Això és vital per la cultura de Sant Cugat.
Ja que parlem de teatre, venim d'un Nadal on hem tornat a assistir a les representacions ja gairebé tradicionals de Pedra i Sang, amb l'èxit de cada any, és un dels plats forts de la programació nadalenca, però aquest any hem tingut una notícia que ha saltat d'aquí, i és que els representants del Partit Popular que assistien a la primera representació van marxar enmig de l'obra, travessant l'escenari, ofesos pel contingut de la representació, en concret pel tractament, deien, poc rigorós des del punt de vista històric del paper de l'Església, i també per les referències d'actualitat sobre el procés independentista català. Què els hi sembla?
Bé, jo hi he escrit ja i he fet el meu comentari, no en aquesta casa, però està penjat des del dia 31, ho vam comentar en quin sembla l'última tertúlia, i seré molt ràpid i molt escuet. Les obres de teatre, encara que s'emmarquin dins d'un fet històric, no cal que tinguin no tenen rigor històric en el sentit estricte, des de Shakespeare passant per qui vulguis, i per tant en aquest sentit no hi ha res a dir. El tema no és aquest, el tema és evidentment que els representants del PP, en aquest cas, es van sentir atacats directament, sobretot perquè quan surt el poble, com sabem, l'obra aquesta té un text que és inamovible, podríem dir, i un text que cada any es renova, que és el text que actualitza les coses que han passat a Sant Cugat o que han passat en el món, sempre hi ha un comentari relatiu amb això, i és obvi que si alguna cosa d'aquest any 2013 tenia una actualitat era el fet de la manifestació independentista, i com a conseqüència doncs, va sortir això i aquestes persones no van poder resistir el fet aquest. Jo diria, de totes maneres, considerant que encara no havien vist l'obra, una obra que, com sabem, doncs fa 13 anys que es fa, doncs calia suposar que allò va haver-hi dues actuacions, l'actuació pròpia de l'acte i l'actuació d'aquests assistents que van manifestar també actuant doncs, el seu rebuig.
Vol dir que potser estava en el guió de Dolors Vilarsau, aquesta aparició?
No, en la Dolors no, va ser uns espontanis, no? Jo com que era espontani, que surt i fa una cosa al mig de la... Doncs van ser uns espontanis, però jo no diria que... és impossible creure que es sorprenguessin del tot, o sigui que algú devien saber i vam pensar aquí manifestarem la nostra disconformitat.
Sí, de fet tothom es pot aixecar d'un espectacle si no li agrada, això no hi ha res a dir, ningú té l'obligació de continuar assegut en una butaca si no li agrada un espectacle, una pel·lícula, una obra de teatre, un concert, el que sigui, es pot aixecar i ja està, no passa res, sobretot si ha pagat. Aquests senyors no pagaven, això d'entrada, però sobretot si ha pagat, sí, perquè escolta, diu, mira, no m'agrada i me'n vaig, molt bé. Una altra cosa és quan teatralitzes tu en un teatre, és a dir, fora de l'escenari, quan tu teatralitzes la teva sortida. Això ja és una altra cosa, perquè pots dir, a mi no m'ha agradat, altra gent, la majoria, és a dir, tothom menys tu, continua allà, no crec que tothom sigui idiota, per tant, bé, si és humil i tu, si no t'agrada, t'aixeques i te'n vas, no teatralitzes i dius que tothom vegi que jo me'n vaig perquè jo sóc jo, oi? Això ja indica una petulància i una supèrbia que et desqualifica. Desqualifica immediatament la teva acció, el teu despit. Per altra banda, diu molt poc a favor del que s'aixeca, del petulant, quan confessa que fa 13 anys que es fa l'obra i que no l'ha anat a veure mai. És a dir, que no li ha interessat mai una obra de teatre que es fa, repeteix per les dates de Nadal, cada any en el seu municipi, pel qual ell cobra com a servidor com a servidor municipal dels santcugatencs i té l'obligació absoluta, de fet, de veure aquest espectacle, no cada any ni molt menys, però sí alguna vegada, de veure-li, saber de què es tracta això, perquè si no vol dir que no li interessa res de les coses que ha de defensar després en els plens de l'Ajuntament. No era només el tema de la independència el que va encendre el PP, sinó també el tema de l'avortament, que també es tocava en el... Esclar, són dos temes que amb els quals hi està totalment en contra. Ha fet la seva política se centra justament en anar contra els drets de les dones i contra el dret dels catalans, i és clar, quan algú reivindica drets, doncs aquells que estan en contra dels drets de la gent doncs s'aixequen i se'n van, perquè saben que aquell no és el seu lloc, i això és el que va fer el PP.
Bé, hem reflectit també la posició del Partit Popular, per qui estigui interessat en els seus arguments, a les notícies a Cugat.cat, per tant la poden recollir, també la reacció de la persona que lidera aquest projecte, de la Dolors Vilarsau, després de l'aixecament d'aquests regidors del Partit Popular, per tant tot queda explicat. Parlem de l'àmbit nacional, perquè 2014, ho dèiem, serà l'any de la consulta, si és que finalment es fa, està convocada pel 9 de novembre, i sembla que la fase en la que estem instal·lats ara és ja plenament una fase d'internacionalització del procés. Des de la banda catalana, ahir transcendia l'enviament d'aquesta carta, que és del 20 de desembre, d'Artur Mas, el president català, a una quarantena, de fet, hem sabut més tard, de líders, sobretot dels països de la Unió Europea, però sembla que la resposta que vam conèixer fa uns quants dies del ministre Margallo era precisament motivada per aquest enviament d'una carta, no? Recordem que el Ministeri d'Afers Exteriors espanyol va enviar un memoràndum molt complet, 210 pàgines, als seus ambaixadors i cònsols arreu del món per defensar l'argumentari favorable a les tesis del govern espanyol. Què els sembla? Estem de ple en la internacionalització del procés, en la batalla diplomàtica. Qui té les de guanyar en aquest àmbit, en aquesta esfera?
Jo ja ho sabeu, des del primer moment vaig dir que l'única fórmula que jo hi veia perquè tot el que s'ha engegat arribi a bon port consistia precisament en això. Consistia en que des de fora, d'alguna manera obliguessin, entre cometes, i sense les cometes, obliguessin a l'estat espanyol a tindre una actuació democràtica. I per tant, o sigui, el camí és acció, evidentment, a dins, és a dir, una acció a dins per arribar a convèncer aquella gent que no ho està de convençuda, fins al punt de forma democràtica, no imposada sinó de forma democràtica, per raons i per esperit, això per una banda, però sense una participació externa, jo personalment sempre dic que es fa molt difícil. I feia l'esment concret de que si els cinc països que en aquest moment tenen el veto a la ONU fan una acció en aquest sentit, aquí no hi ha alternativa i això tira endavant. Per tant, des d'aquest punt de vista em sembla molt bé. L'altra cosa és la forma en què es faci. Jo, el tema de la carta, a mi no em convenç. A mi no em convenç. Jo penso que les accions... Hi ha una sèrie de... La història ens ho explica, no? Hi ha una sèrie d'accions que es produeixen al final, que afloren al final d'un procés, i aquest procés té tot un tractament previ que no és a la llum, sinó que és a l'ombra. I el dia a l'ombra no vull dir una cosa que s'hagi d'amagar. Vull dir que a vegades... perquè aquí hi ha una cosa. El president Mas ha enviat les cartes a una sèrie de gent que les ha fet públiques i com a conseqüència li han de contestar. Això seria el normal. O sigui, jo estic forçant amb algú, jo li dic, li faig una proposta i estic forçant-lo quan ho publico de forma que em hagi de contestar. I ara, potser alguns d'aquests senyors no volen contestar d'una forma oberta. No vol dir que no estiguin a favor. Senzillament, no volen que els hi posin l'espasa i diguin contesti'm això que li estic demanant. Perquè això pot ser contraproduent segons en quin moment. Per tant, a mi m'agradaria més que encara això, sí, que l'acció s'ha de fer, igual com fa el grup Wilson als Estats Units, que està fent una labor dia a dia al voltant d'uns certs cercles que són interessants i importants, exactament igual, digues això, però em sembla que enviar una carta d'aquesta manera, insisteixo, és obligar a contestar-te públicament, i això pot ser contraproduent.
Com ho veus, Víctor?
No, la Generalitat ja ha informat que no és una carta que demani resposta, és una carta informativa, és a dir, és una carta a la qual no té per què haver-hi resposta perquè només informa d'una situació de l'assetjament que viu Catalunya per part d'Espanya, en el sentit que té prohibit dipositar una papereta en una urna i votar allò que vulgui la ciutadania. És veritat que les formalitats no entre estats o entre països, sinó entre persones, les relacions humanes, doncs quan reps una carta formal, doncs home, com a mínim contestes i dius gràcies per la missiva, pel que sigui,
és,
tal, no?
És això el que volia dir.
Sí,
eh?
És a dir, però vaja, ja han arribat notificacions de recepció d'alguns estats. I ja està, però no és a dir, no se'ls demana que diguin ei, a partir d'ara no sabia tot això que vostè em diu, no, compti amb mi perquè jo no, clar, això no ho farà ningú, no? I, ni crec que Catalunya ho esperi ni el president Mas. A mi em sembla molt bé la carta, ara no em sembla res més que el que és, tampoc cal sobredimensionar-la, és una carta informativa que contrarresta, doncs, la campanya brutal i l'aparell mediàtic i els mitjans extraordinaris que té Espanya, com ha estat que és, per desqualificar el procés democràtic de Catalunya. Aleshores, com que no tens ministres que vagin pel món, ni tens aparells mediàtics, ni tens tot això, bé, has d'utilitzar vies molt més modestes, molt més humils, però que faci la seva feina. A mi, a veure, no sé si qualsevol de vosaltres, el Miquel o l'Eduard, doncs jo rebés una pila d'informacions sobre la vostra persona, de tercers i tal, home, us agradaria que com a mínim jo tingués alguna cosa que fos directament vostra. És a dir, que dir, sí, fulano i mangano i sotano em parlen del Miquel i de l'Eduard, però, home, què en saps d'ells directament? Doncs m'agradaria que l'Eduard o el Miquel diguessin, mira, independentment del que et puguin dir, això és el que jo penso. Com a mínim jo podré, com si sóc mínimament intel·ligent, per discernir i dir, bé, ara, això no farà que em pronunciï, perquè no vull soroll ni vull enemistar-me amb ningú, i perquè al capdavall jo sóc un estat i no vull doncs, implicar-me excessivament. Però, és a dir, quan vegi que les coses realment m'obliguen a pronunciar-me, ja ho faré. Mentrestant, no ho faré. I, per tant, Europa no ho farà. Però està bé que tingui informacions que no siguin els corresponsals dels diaris estrangers que viuen a Madrid i que no siguin els ministres de Madrid ni els ambaixadors aquests que no tenen criteri propi, sinó que l'únic que fan és dir, a veure què he de contestar, perdoni, quan em pregunta un periodista estranger què he de contestar, espera que consulto el manual aquest que m'han enviat, pregunta 4, pregunta 583, ah, bé, això és així, esclar, això jo crec que és que algú en deia una degradació intel·lectual, i realment que Espanya hagi de recórrer aquest manual amb els seus ambaixadors demostra la seva ceguesa, la seva ineptitud, i no crec que sigui comparable amb el cas català. El president de Catalunya envia una carta i diu, miri, nosaltres pensem això, estem en aquest procés, ja ho sabrà, perquè evidentment tots els presidents dels estats ho saben, però aquesta és la nostra posició signada per nosaltres mateixos. I ja està. I bé, informativament se li sobredimensiona la carta. Sí, ara un altre punt interessant és que justament no és la nostra carta una reacció al comportament d'Espanya, sinó que és el contrari. És a dir, que Espanya va a remolc de les accions de Catalunya, cosa que no havia passat mai abans. Sempre anàvem a remolc. Ells seien i nosaltres reaccionàvem. Ara no. Ara es veuen obligats a fer alguna cosa. Però, justament, hi ha dos punts interessants en tot això. I és que, per una banda, ells insisteixen que és un afer intern d'Espanya, cosa que és mentida, perquè si la Unió Europea és la Unió Europea, vol dir que tot el que afecta els europeus afecta tots els estats. I, en segon lloc, si fos un afer intern d'Espanya, perquè Espanya internacionalitza el conflicte. I a més ho fa a través del ministre d'Afers Exteriors. És a dir, per tant, els contrasentits estan servits.
Bé, jo vull insistir en que no estic dient que no s'hagi de fer accions exteriors. Estic dient que això vestit amb una carta em sembla que encara no era el moment. Sí que és important, i això ja es fa des de fa 2 anys, de fet, no és d'ara. Hi ha una sèrie d'accions que s'estan fent en aquest sentit molt importants. També és molt important, efectivament, el informar els informadors, és a dir, tots aquests corresponsals doncs, de diaris estrangers, cal molt que se'ls informi precisament amb ells perquè puguin traslladar realment, puguin ser més objectius o no tant doncs, minimitzar-ho en un sentit o ser simplement els portadors de les notícies que els hi venen des del govern central.
Aquí hi ha algunes iniciatives, perdona Eduard, per exemple, sí. Ahir es va presentar l'edició en anglès de VilaWeb que va precisament a buscar una finestra exterior sense haver de passar pels mitjans que tenen corresponsal a Madrid, i fa bastant de temps, i això també cal recordar-ho perquè és una mica invisible, que l'Agència Catalana de Notícies també té una secció especialitzada en notícies en anglès per difondre-les i intentar arribar amb un èxit relatiu a les grans capçaleres del món perquè tinguin informació també des d'aquí.
Això s'ha vist amb temes potser anecdòtics o no tant, com que la fotografia escollida pels propis lectors de Wall Street Journal sigui precisament el de la Via Catalana. Clar, això no havia passat mai en absolut, no? Perquè quan tu fas una ullada doncs, als titulars de les revistes dels diaris estrangers, i jo de tant en tant ho faig, doncs te n'adones com doncs, Espanya i per tant Catalunya només surt en el cas que hi hagi doncs, això, doncs, uns aiguats terribles, un terratrèmol no sé on, en fi, coses d'aquesta mena, si no,
i gairebé no surt mai. El dia de la convocatòria de la consulta pel 9 de novembre, la reacció de la premsa internacional, molt majoritàriament, no sé si us hi vau fixar, però es referia a la decisió com els partits catalans fixen la data de la consulta. Sí. No parlaven d'una proporció determinada al Parlament, no, resumien com els partits catalans, perquè identificaven, segurament amb encert, que això respon a una majoria molt àmplia dins del Parlament i, per tant, dins de la societat catalana. No? Per tant, anaven un pas més i segurament això ha posat a la defensiva també als poders espanyols, que han vist, ostres, la premsa internacional està d'alguna manera no donant suport, però donant visibilitat a una cosa que fins ara sí que era venuda com un conflicte intern. No?
Aquesta feina del Margallo i companyia, que tu esmentaves, Víctor, que demostra, per una part, això, doncs, que efectivament es barra molt, o sigui, és el govern espanyol que diu, al tanto, fem això perquè, escolta'm, aquests, fem això perquè vol dir que té el govern, i sobretot és un tipus de document que defineix molt bé precisament aquesta forma de funcionar. És el document clàssic que necessita un funcionari per respondre davant d'un fet vital d'una forma funcionarial. Sí? La pregunta tal vostè contesta, la pregunta qual contesti jo. No pensi, contesti d'aquesta
forma. No s'ha sortit del guió.
No s'ha sortit del guió, exactament.
Sí, per això crida l'atenció que el diari El Mundo doncs demani per aquesta carta doncs les penes màximes que se li puguin que puguin caure sobre Artur Mas per haver fet això. Això ja diu molt quin és el dèficit, el profund dèficit democràtic d'aquest estat, on una premsa doncs vaja gosa demanar en portada doncs que se sancioni una persona perquè ha enviat una carta explicant la seva visió del món i de Catalunya, etc. No? És a dir, és una gravetat extrema. El que sí és cert és que l'únic retret que jo faria a la carta és que li ha faltat sensibilitat incomprensible, atès que és Catalunya qui la fa. Perquè si l'hagués fet, no sé, un altre país, doncs és diferent. Però nosaltres, on tenim una llengua profundament amenaçada i perseguida, només cal mirar allà on governa el Partit Popular la situació d'asfíxia que hi ha a les Illes i al País Valencià, i també a la Franja de Ponent, doncs... home, jo crec que quan t'adreces a la resta del món, sí, evidentment, no, l'anglès és la llengua franca, això no ens enganyem, i per tant, si ho has de fer en alguna llengua, en una, segur l'anglès, fins i tot pots fer una còpia en anglès, no? Però si t'adreces a Alemanya, jo crec que ho has de fer en alemany. Si t'adreces a Dinamarca, ho has de fer en danès. I si t'adreces a Suècia, ho has de fer en suec, i Noruega, i a l'alt, etcètera, etcètera.
I a França en francès, perquè inicialment s'havia dit que la Dolant era en francès, i no, clar, era també en anglès, i no em vull imaginar la reacció d'un francès rebent la carta en anglès i dient com pot ser que no...
Sí, bé... Sobretot tenint en compte que hi ha la Catalunya Nord, eh?
Sí, sí. Sí, però no, però és veritat que aquí potser ha faltat o temps, o reflexos, o que algú hi pensés mínimament.
No venia d'un dia, és a dir, tampoc és tan greu, i jo crec que en fi, traductors de totes les llengües n'hi ha a dojo, no hi ha problema amb això. No passa res pel fet de fer-ho en anglès, és a dir, no és que l'Holand s'ofendrà, etc. No, perquè és la llengua, a més de la diplomàcia, és la llengua del món polític.
Sí, però mira que la Unió Europea, a totes les institucions, tot va per duplicat anglès, clar, i francès. L'alemany no, però l'anglès i el francès sí.
Per tant, a mi em sembla això una relliscada, una falta de sensibilitat, de dir, escolta, oi que qual president Pujol, atès que parlava diferents llengües quan anava a Alemanya, no feia les conferències en anglès, que les podia fer perfectament, com les fan tots els estadistes del món quan van a Alemanya, perquè no saben alemany. Ell la feia en alemany, ell. Bé, perquè havia estudiat a l'escola alemanya. I quan anava a Itàlia les feia en italià. I quan anava a França les feia en francès. I, tot i que no passa res per fer-les en anglès, automàticament, en el moment que comences tu a parlar en francès o en alemanya, ja tens l'audiència guanyada, ja tens una receptivitat molt més forta. I caus millor, senzillament. Doncs aleshores, com que no costava res... perquè ja se sap que el president de Catalunya no té per què saber totes les llengües del món, però sí que hi ha traductors, i aleshores envies allò a la llengua que correspongui. No t'obrirà res més, no per això recolliràs uns fruits extraordinaris, ni, no servirà, potser no servirà de res, però, ostres, quedes molt millor, i encara que no et serveixi de res, tu ets coherent amb allò que Catalunya defenses, que és el respecte per la teva llengua. Des de la resta del món es poden adreçar a nosaltres. Imaginem la situació a l'inrevés. Imaginem que el president Mas rep una resposta d'algú, signada per un president. Atès que la inicial ha estat en anglès, doncs, és conseqüent que la resposta també vingui en anglès. Però imaginem que l'ha enviat en anglès i el senyor Hollande li contesta en català, traduït, perquè no sap català. Ostres, això és una lliçó de dir, escolti, per què no m'ho deia en francès? A mi no em costa dir-li en català, vostè, gràcies, he rebut la carta. No sé on són els assessors del senyor Mas, però, sisplau, intel·ligència i més moviment, i més ull viu.
Sí, aquí segurament estem d'acord, no, Eduard?
Sí, sí, sí. Bueno, jo diria que faria, continuaria a fer la gestió encara per fora del...
Jo crec que la a veure, no...
La projecció,
no,
però bueno...
La seqüència dels fets, Això, TV3 treu inicialment aquesta carta, tot sembla indicar que, òbviament, filtrada des del govern, amb voluntat de que surti per, d'alguna manera, compensar la notícia, perquè vivim en aquest món, perquè vivim en un món de que una notícia es compensa amb la següent, i segurament hi hauria altres maneres ideals de fer-ho, però ho fem així, no?
Diria,
la notícia del Margallo es compensa amb aquesta.
Diria que malauradament.
I qui va portar la iniciativa al govern de Catalunya?
Diria que malauradament, perquè a vegades el que passa és que es van sumant i a vegades hi ha un tipus de reacció que el que fa és malmetre precisament una cosa que anava en una direcció potser oportuna o millor.
Va, parlem d'altres temes, no ens queda gaire temps, però també m'agradaria de vostès un petit balanç de l'any cultural que tanquem. Recordem, potser el més destacat i el més vistós mediàticament, l'any Espriu. Ara entrem en el tricentenari, en els actes del tricentenari d'aquí res, amb un programa molt, molt important d'actes, tant a nivell nacional com específicament a la ciutat de Barcelona, per la rellevància d'alguns fets històrics que va viure la ciutat. Però primer, parlem de l'any Espriu. Vostès què els ha semblat? Hi ha hagut molta, realment molta... A Sant Cugat ho hem vist, amb una pila d'actes, i hi ha hagut molt moviment. Això ha transcendit, això ha servit perquè la població, la ciutadania, al final... conegui, estimi més l'autor, quin balanç en fan?
Home, a veure, iniciatives que per poder doncs, donar a conèixer més algun de les grans figures que hi ha hagut en qualsevol de les arts a Catalunya, a mi em semblen, d'entrada, em semblen positives. L'altra cosa és com es fa, evidentment, i l'altra cosa és si els resultats són els que s'esperaven o no. És difícil de poder quantificar això, és difícil de poder dir doncs sí, efectivament hi havia tantes persones que el coneixien i ara resulta que n'hi ha moltes més, resulta que no, algú no l'havia llegit i ara ho ha llegit. Suposo que sí, que hi ha de tot, hi ha gent que no el coneixia, hi ha gent que el coneixia o tenia una imatge d'una forma determinada i l'any i els actes que s'han fet li ha fet canviar una mica aquesta opinió. El fet de que cada dia doncs, es publiquessin una frase de l'Espriu, per una banda, podria ser positiva, i per altra, jo en alguns casos he pensat que, clar, que ha escollit moltes frases, primer que cal que ho faci, doncs tinguin coneixement exhaustiu de l'autor, i per altra part, el que hi ha és que a vegades hi ha frases que penses, escolta, potser que és millor que no hagués sortit, no? Però bé, dit sense no tenim ni temps ni... Penso que és més positiu que negatiu, sobretot perquè Espriu, no cal dir-ho, ha sigut un autor que en un moment determinat, sobretot, es va situar com un actor nacional. Sí, era el poeta nacional, i com a poeta nacional doncs, tenia la seva obra, en un moment va tenir una transcendència potser superior inclús a la pròpia qualitat de l'obra. I en qualsevol cas no va estar malament i per tant jo ho trobo positiu. D'aquest any, del 2014, si em permets, el que m'agradaria dir és que es farà una cosa que encara no s'ha fet mai a la història, i és fer un congrés internacional dedicat a Antoni Gaudí. O sigui, encara que no ens ho sembli, Antoni Gaudí no havia tingut mai a la història cap congrés amb tot el que ha suposat i el que suposa per la cultura del país i tot el que suposa sobretot per la projecció del país, perquè des que l'arquitecte japonès d'aquí va descobrir i va ser un japonès que va descobrir-ho, va posar a Gaudí en el món, i a partir d'aquest moment ja hem vist el que ha passat. Ningú, i quan jo era veí de la Sagrada Família, ningú es podia suposar quan jo tenia 14 anys que allò continuaria, perquè allò estava parat. I ara és el que és, no sé, no vull entrar en més detalls, si millor o pitjor, però és el que és. I això es farà el 2014, afortunadament, i serà el primer congrés internacional dedicat a Antoni Gaudí, que vindran, em sembla recordar, que més de 400 gent preparadíssima sobre aquest tema, i m'imagino que seran entre 5.000 i 6.000 persones que estaran en aquest congrés.
Ens ho apuntem a l'agenda. Víctor.
Sí, home, és un dels personatges més internacionals que tenim, Gaudí. A més, realment porta moltíssima gent al nostre país l'obra de Gaudí. Dius Gaudí, home, no és que el conegui tothom, perquè evidentment forma part d'un món cultural també, no? No és un jugador de futbol, però si d'alguna cosa pot estar orgullosa a Catalunya és de tenir un personatge com Gaudí com a propi, que a més, per cert, era independentista, no? Volia la independència del seu país.
I va tindre greus problemes amb segons qui, precisament per adreçar-se en català amb actes públics.
Sí, ell s'adreçava sempre en català, fins i tot a la senyora que li va encarregar la casa del Passeig de Gràcia.
Casa Milà.
Sí, i perquè ella no era d'aquí, però ell li era igual, i com que ell s'entenia amb el marit i tal, però la que tallava el bacallà era ella, però no es caien bé. Però Gaudí era un geni, i per tant feia el que li donava la gana, malgrat el que digués la senyora. No? Però abans se m'ha anat del cap un tema que estava tocant.
L'any d'Espriu.
Això, sí, exacte, sí, perdó, sí, l'any d'Espriu. Jo crec que ha sigut, dels anys que es dediquen a personalitats del món artístic, crec que ha estat potser la que més s'ha notat, que era l'any d'aquest senyor, del senyor Espriu. Evidentment que les frases de Catalunya Ràdio, les emissores públiques, hi han fet molt, tot això, per difondre el nom d'Espriu. El que no sé, fins quin punt això ha servit perquè la gent s'hagi apropat a l'obra d'Espriu. Jo tinc els meus dubtes, perquè sí, el poeta nacional de Catalunya, però a l'hora de la veritat, dius, potser el més popular és Miquel Martí Pol. Potser, no? I no se l'ha elevat als altars de no sé on, però vull dir, el que ha arribat a la gent, no parlo de si és millor o pitjor.
Li falta anys.
Sí, però no.
Li falten els anys.
Ah, no, sí, sí,
clar.
No, em refereixo a la motivació que el públic, el gran públic, pugui tenir per l'un i per l'altre. Espriu és un autor dur, i es noten els espectacles. La gent, doncs, sap que no... Que potser l'obligarà a pensar excessivament i no afavoreix gaire allò, dius, l'entreteniment, i clar, doncs no atrau, i els espectacles s'ha notat, clar que s'ha notat, i anava un públic molt, molt específic. L'any Espriu, com els altres anys, no es fan només perquè hi vagi un públic molt específic, molt entès en l'obra de l'autor. Cada autor té els seus fans i els seus incondicionals, i la gent que hi entén moltíssim, però del que es tracta és de popularitzar i dir, no, aquest senyor, a part dels que el coneixen, fora bo que el conegués tothom, perquè és un poeta nostre, és una persona d'aquí que ha fet tot això. No ho sé, la manera de... És que, clar, això que deia l'Eduard, com ho quantifiques? Una manera, sí, diries, a veure, mirem per nombre, no per espectadors, sinó per nombre d'entrades venudes, vol dir, quanta gent ha pagat els seus diners per entrar allà, per interès propi, d'anar a veure un espectacle de l'Espriu. És una manera de quantificar-ho, dir, mira, tanta gent hi ha anat.
Quants llibres s'han venut? Perquè no oblidem que al final els autors també s'han de, cadascú fa el que vulgui, però es poden llegir directament.
Ben observat, sí, és una altra manera de quantificar-ho. Al final sempre vas a parar tema econòmic. La gent que es grata la butxaca per comprar-se un llibre, com dius, o per anar a veure una obra de teatre, un espectacle dedicat a l'Espriu. És difícil, clar, és que parlem d'intangibles. I aleshores en el món de l'art i tot això... Els intangibles estan a l'ordre del dia. És molt difícil saber quanta gent de cop i volta ha descobert Espriu gràcies a l'any Espriu. I no només saber que es deia Salvador Espriu, sinó, a més, algunes de les coses que... No tot, però algunes de les coses que pugui haver fet, oi? És que no sé, a mi no sé com interpel·lar la gent que ja passa pel carrer i preguntar-li què en sap.
Jo crec que en tot cas l'any segurament ha servit per donar-li molta visibilitat. Estic d'acord amb el Víctor, segurament és un dels anys amb més notorietat, no?, pública, i cert també que això amb un autor que no és d'entrada excessivament accessible o excessivament popular, o no ho era, no?
Però... No oblidis una cosa. Espriu va ser una mica més popular, dic una mica més, precisament perquè en Salvat i companyia el van posar a l'escenari. És a dir, Espriu poeta o Espriu escriptor, novel·lista o contista era poc conegut, i més després de la guerra, evidentment. però el posar-ho en el teatre, posar-ho en l'escenari, i estic parlant d'abans 60 i alguna cosa, va ser quan va ser una mica com Pere Calderes en el seu moment també. O sigui, va ser la projecció es va produir en aquell moment, llavors la gent, molta gent es va interessar, jo mateix, per exemple, em vaig interessar pel poeta perquè vaig veure allò i em va semblar que tenia molt d'interès i que, a més, tenia un llenguatge... Espero, per mi, el poeta nacional, perquè en un moment determinat va rescatar els mots. És a dir, va demostrar que hi havia una llengua que ben treballada tenia un valor literari com podia ser comparable a qualsevol llengua europea en aquell moment. I ho va demostrar-ho. O sigui, va fer un tipus d'acció, un tipus d'acte, que suposo que a la vegada era contraproduent des del punt de vista econòmic, perquè segur que ho feia més difícil, com apuntava Víctor, i com a conseqüència més difícil de que tenir un públic molt gran, però en canvi va demostrar, senyors, en el català es pot escriure això. I va posar-ho en un llibre.
Víctor Eduard, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest primera tertúlia de divendres de l'any 2014. Gràcies per ser aquí. Comptarem amb vosaltres durant un any més i els que vinguin.
I amb el Jaume, que està de viatge i tornarà.
I amb el Jaume, que també és un habitual dels divendres.
Espero que torni sense massa marea.
Torna avui.
Ens veurem a les cavalcades, no ho sé. No sé si
tenen previst.
Ja s'ha passat aquesta època. Bé, jo hi aniré, sí. Gràcies i fins la propera. Ara les notícies i després Sant Cugat a fons, matins en xarxa. No. And I think to myself.